Notícies. L'Escala acollirà la 30a edició del Fòrum de Patrimoni Marítim de la Mediterrània, que se celebra entre el 17 i el 20 de setembre, compartint seu amb Sant Feliu de Guíxols. Els objectius de desenvolupament sostenible i la vela llatina com a patrimoni immaterial de la UNESCO són temes que es posaran sobre la taula. Més de 500 persones de la BS de l'Escala estan a l'espera de les ajudes de la llei de dependència. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha engegat una campanya de recollida de firmes perquè s'agilitzi la concessió d'aquestes ajudes. Els impulsors de la iniciativa calculen que a l'ABS de l'Escala hi ha més de 500 persones a l'espera de rebre aquesta prestació i per això durant dos dies han instal·lat un punt de recollida de signatures al cap de la localitat. Des d'avui tornen a estar obertes les inscripcions per demanar cita prèvia per renovar el DNI o el passaport amb la unitat mòbil de la Policia Nacional. Les cites són el proper mes d'octubre. L'Alfolí de la Sal inaugura l'exposició de pintura contemplativa de Daniel Bardala. La mostra recull les obres del pintor barceloní en dues etapes, una de les quals forma part del fons Joan Puig Guillot, cedit l'any 2021 a l'Ajuntament. En esports, el primer equip de Futbol Club L'Escala comença la Lliga amb victòria al Santa Coloma contra la Grama per 0-1. Els de David Gurillo sumen els primers 3 punts de la temporada en un partit on el joc no ha estat el més destacat. Diumenge vinent, els escalencs reben la visita de l'Europa B. I el temps, després de la pluja d'aquesta matinada, demà ja veurem moltes més estones de sol, però amb ambient de setembre. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 9 de setembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
L'esònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on estrenarem secció. Aquesta temporada anirem circulant, podem dir-ho així, pels diferents clubs nàutics del nostre territori i ens explicaran les últimes notícies que tenen els guanyadors, les competicions que tenen pendents, etc. Tot allò que vulguin. Després descobrirem la història d'una tortuga a l'Escala. Ja us avancem que és una història una mica trista. Ho comentava en Sergi Corral al principi del programa. Pararem taula a Vilanova i parlarem de la gamba de Vilanova i acabarem el programa d'avui amb l'alliberament de taurons que s'ha dut a terme aquest estiu a les costes barcelonines. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Ara ho dèiem, dia d'estrena, anirem coneguent a poc l'actualitat de tots els clubs nàutics del nostre territori i avui ens estrenem amb el Club Nàutic d'Arenys de Mar per saber tot el que tenen en mans, Oriol.
Doncs efectivament, Marina, avui estrenem aquesta secció que la volem fer, doncs,
periòdicament, parlant de l'actualitat dels clubs nàutics, i ens estrenem amb el Club Nàutic d'Arenys, on més o menys doncs, cada mes podrem parlar amb ells per saber l'actualitat, el que es cou al Nàutic d'aquí de la vila d'Arenys de Mar. Per això tenim al telèfon a la Pilar Rodríguez, que és la gerent del Nàutic.
Està molt bé, és una xifra que ens ha agradat molt, molt bé, molt, molt, molt bé, molt bé.
I tant. Sí, sí. I ara, de cara a aquesta tardor, també també teniu projectes per seguir, doncs, amb la base nàutica i tot plegat, per seguir amb la mainada.
Exacte, sí, sí, diguem, venim de l'etapa de l'estiu, que tenim moltíssima feina amb el tema dels casals, però aquí no parem, perquè ara comença, com has dit tu, el curs escolar, i nosaltres continuem fent, doncs, continuïtat de les activitats de mar, no?, perquè ara nosaltres també donem opcions de que si hi ha nens que volen continuar navegant i fent activitats aquàtiques, doncs pot escollir diferents opcions, com serien els extraescolars a la base nàutica, que són dissabtes i diumenges, o si no, també hem iniciat l'escoleta d'Òptimis, que són per als nens més petitons que volen ja començar a navegar amb Òptimis i que també venen doncs, els dissabtes aquí al Club Nàutic doncs, a fer aquesta activitat, no?
Uh-huh.
O sigui que sempre donem continuïtat. També tenim la flota Open, que són per als nens una miqueta més grans, que doncs, nosaltres hi diem flota Open perquè poden fer servir doncs, embarcacions més grandetes, perquè l'Òptimis, com saps, és per als nens que són més petits, saps?
Uh-huh.
I llavors, ja et dic, poden triar doncs, entre les extraescolars de la base nàutica, l'escoleta d'Òptimis, la flota d'Open, i ja et dic, comencem a tope amb les activitats doncs, per nens. Després també tenim el Club de Mar, que el Club de Mar s'està apuntant moltíssima gent, que és el Club de Mar, com saps, que fem moltes activitats de ioga, pilates, fem rem, fem moltes activitats. També hem iniciat ara una activitat que començarà demà, faran una sessió de prova, que és la força activa, que és uns exercicis que fan a través d'un monitor perquè la gent agafi força i crec que pot anar bé, que, uh-huh. que és una activitat més que es dona doncs, del Club de Mar, no? I sempre no parem, és que no parem, ja dic, comença el curs escolar, però nosaltres també tenim un munt de coses per explicar.
I tant, i segur que aquest setembre en parlem amb més calma, perquè crec que es volia fer doncs, també una campanya de difusió de la Lliga Blava Escolar. És un projecte doncs, en el qual Arenys de Mar s'hi ha afegit, vehiculat a través de l'escola del Club Nàutic, de la base nàutica, també doncs, per tirar endavant aquest projecte, Pilar.
Sí, 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 nosaltres ens hem adherit a la Lliga Blava Escolar, que això ho fem directament des de la base nàutica i el Club Nàutic a través de la federació i amb l'Ajuntament, que el dia 17 tenim una trobada amb tots els pares que estan interessats amb la Lliga Blava Escolar. I està molt bé, és una activitat de que serien doncs, que vinguessin nanos a entrenar amb el tema doncs, de la vela i farien entrenaments també els caps de setmana i de tant en tant faríem trobades amb les altres escoles, no? Amb altres escoles doncs, de Masnou, de Llavaneres, de Mataró, i llavors fer una competició entre ells, no? Però el cas és que el que volem és que la gent navegui, que comencin a navegar i que s'ho passin bé. Després hi haurà la competició, que també. Però el que volem és que naveguin i que s'ho passin molt bé.
Sí, sí, un projecte doncs, interessant de la qual el Nàutic en forma part i ara doncs, se'n començarà a parlar, en sentirem a parlar d'això.
Sí, 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 continuarem, sí, sí, se'n sentirà a parlar perquè ja comencen a entrenar, crec que és aquest cap de setmana, algú que està interessat ja comencen a entrenar aquest cap de setmana i després doncs esperarem pues, que s'adhereixin més nens i nenes, no? Crec que amb en Ferran parlàvem l'altre dia, que el Ferran és el responsable de la base nàutica i que li faltaven, nenes en teníem, nens en teníem però ens faltaven més nenes, crec que estem esperant a veure qui està interessat i qui es vol apuntar. a fer aquesta activitat.
Doncs mira, des d'aquí que serveixi per fer també doncs una crida, en aquest cas, nenes sobretot, doncs, que vulguin apuntar-se, que vulguin saber el que, si més no, si volen informació cap a vosaltres,
informació. Exacte, sí, si volen informació, que truquin al Club Nàutic i els donarem tota la informació, o si no, que vinguin a la reunió que hi haurà al Calissai el dia 17 a les 6:30, i en allà estarem explicant a tothom els que estiguin els assistents, els explicarem en què consisteix doncs, la lliga escolar i tot el que poden arribar a fer, sí.
I tant, doncs una secció en què estem repassant l'actualitat del Club Nàutic, i sovint durant la temporada d'actualitat en tenim, d'aquí del Nàutic, perquè quan parlem de regates, de competició, d'esportistes d'alt nivell, joves, però que tenen un molt bon nivell, doncs molt sovint parlem de gent d'aquí del Nàutic d'Arenys,
Sí, sempre tenim joves d'alt nivell, sí, ja tenim gent de la cantera. Nosaltres sempre, primer comencem amb gent doncs, de sempre del club, més petitons, que han anat fent tot el seguiment des de ben petits, com per exemple ara és en Pol Camats, no?, que és un dels nostres esportistes que està destacant més. Però sí, ja dic, sempre creiem doncs, com amb la cantera, no? De la mateixa manera, per exemple, que ara ho estem fent amb l'equip de rem. La secció de rem que tenim del Club Nàutic d'Arenys cada vegada està creixent més, no? Nosaltres, com sempre et dic, el que nosaltres volem és que la gent s'ho passi bé, que la gent vingui a fer vela per passar-s'ho bé, que la gent vingui a remar per passar-s'ho bé. Però tant és així que dintre doncs, de tota la cantera sempre hi ha gent doncs, que destaca, i amb aquests que destaquen, si volen competir, doncs, també els recolzem a que ho facin. No? Tant és així que ara estem creant l'equip de competició femení de rem. I estem molt contents doncs, perquè doncs, ens agradaria això, no? Volem iniciar-nos en la Lliga Catalana i ara doncs, això, estarem fent això, entrenaments especials amb un equip concret, perquè ells són els que volen doncs, anar a competir a rem, no? I els que no competeixen en la secció de rem no paren, perquè no paren de fer regates lúdiques, no? Se n'aniran a Colliure, faran la Transebre. O sigui que no parem. Aquest setembre, amb la secció de rem, estan tots els caps de setmana a diferents llocs fent competicions lúdiques.
I tant, amb això és important, eh? És important aquesta secció, que a més és jove, aquesta secció de rem, i que diguem-ne que conviu també amb el club de rem d'Arenys de Mar, que ja tenen doncs, més experiència, però que quan parlem amb ells també ens ho diuen, que s'ho passen molt bé anant a competicions, anant a regates. Per tant, segur que doncs, si feu una secció competitiva, en aquest cas vosaltres, aquest bon ambient també ho trobareu.
Sí. De fet, jo t'ho puc dir també per experiència, perquè també vaig estar remant uns dies i així, i realment, quan et poses a remar, no t'ho penses i t'ho passes molt bé, a part de que la sensació de sortir al mar i veure tot el litoral des del mar i, a més, fer esport, no té preu. T'ho passes bé i si tens un bon equip, un equip tant a competició com a lúdic, eh? Al final, encara que sigui una regata lúdica, sempre doncs, t'agrada doncs, fer aquella cursa de que doncs, t'he guanyat, no?
I tant.
A nivell doncs, lúdic. Però sí, ja dic, el que volem és que hi hagi molt bon ambient, que hi hagi, doncs, que la gent estigui a gust i que gaudeixi doncs, de l'esport i del mar.
I tant, i això pel que fa al rem, pel que fa a regates, també imagino que ja posats en l'organització de diferents esdeveniments que es fan aquí en el Club Nàutic d'Arenys com a cites fixes, regates importants, que també aquesta temporada les tindrem.
Sí, aquesta temporada, ara a finals d'aquest mes de setembre, la regata que es diu Emili Lladó, que és de la classe ILCA, després també cap al novembre farem el Gran Premi d'Andorra, que aquest també hi ha moltes embarcacions, que no és dintre del circuit català, però sí que és una regata molt important, que on venen moltíssims regatistes. O sigui que sí, que encara d'ara a finals d'any ens queden aquestes dues regates a nivell de veles lleugeres, tot de la vela lleugera, i després a nivell de regates de creuer normal, nosaltres cada setmana tenim regata social, vull dir, que ho fem entre el Balís i nosaltres, i ens anem combinant entre els dos clubs, i així tots els regatistes que volen fer serien doncs, com les regates lúdiques, no?, de la gent que té creuers, i llavors això també ho fem els diumenges. O sigui que, ja dic, tots els caps de setmana tenim activitat, tant per una banda com per una altra, per les diferents seccions de creuer, de la lleugera, de rem, de totes les àrees que tenim.
M'has dit Andorra, eh? Andorra?
Sí.
Allà el mar us hi queda una mica lluny.
Sí, per això venen aquí.
Clar.
Sí, sí, perquè ells realment a Andorra pues, tenen la federació de vela d'Andorra, però han de venir a fer doncs, el gran premi aquí. Ja fa anys que ho fan, aquí crec que ja serà el tercer o quart any que ho fan, ara no t'ho puc dir amb seguretat, però abans de fer-ho aquí ho feien a Masnou, no? O sigui que, bueno, és una manera, és una regata molt, molt xula, molt divertida, perquè venen molts nens, i és, té molt de nom a nivell només d'aquestes embarcacions, doncs venen d'Òptimis, venen Ilkes, venen diferents modalitats i s'ho passen superbé. És un cap de setmana i fan tant les activitats tant dissabte com diumenge, i sempre hi ha una entrega de premis molt, molt xula, i hi ha uns sortejos després posteriors els que hagin participat, i els agrada molt venir a la gent a fer aquest gran premi.
Fantàstic, doncs no sé si ens deixem alguna cosa important que puguem destacar, si no, doncs periòdicament, ho dèiem, ens anirem retrobant amb la Pilar Rodríguez del Club Nàutic per anar desgranant actualitat. Déu-n'hi-do, hem tocat molts temes avui.
Sí, 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 no, per això t'estic dient que, bueno, que hem deixat ja l'estiu, però comencem la tardor, com aquell qui diu, i a tope també, amb moltes activitats i amb moltes ganes de que la gent pues, vingui al club i conegui el club amb diferents àrees, diferents seccions, a tothom el que li agradi més, no? El que vulgui venir a remar, a remar, i el que vulgui venir a la base nàutica, a la base nàutica, el que vulgueu, segur que trobareu el que necessiteu.
I tant, que si jo que trobareu, això ho puc dir jo, és bona gent, perquè amb tothom que hem parlat del Club Nàutic des de l'emissora, sempre, tant és la secció que sigui, des de la gerència, presidència, base nàutica, la Mònica Azón mateix sempre ens atén correctament. Per tant, segur que al Nàutic hi trobareu molt bona gent, això segur. Després, les activitats.
Sí, tant, molt bona gent tenim, sí, sí, moltes gràcies.
Perfecte, Pilar, doncs, com dèiem, ens retrobem aquí en antena i seguim en contacte. Moltíssimes gràcies.
Doncs vinga, fins aviat, un pato. Vinga, vagi, adéu, adéu.
Deixem els clubs nàutics i ara tornem a parlar d'animals. I en aquesta primera setmana de la Randa Mar també volem conèixer com ha anat l'estiu a l'escala i si ens ha deixat alguna notícia destacada a part de les calorades que tothom ha patit. Sergi, com ha anat això?
Doncs sí, Marina, un estiu que més enllà de la calor, més enllà d'aquestes calorades, de gent, del turisme, de tot el que acompanya a un poble de costa com és a l'escala, ens ha portat una sorpresa important, i és que a la tarda del 27 de juliol d'aquest 2025, concretament a la platja dels Riells, es va descobrir el primer niu de tortuga careta, de tortuga babaua, documentat aquí a l'escala. Va ser una tarda quan la platja estava de gom a gom, i una descoberta que, bé, va ser una notícia bona en un principi, però que no ha acabat de la millor manera, perquè podem dir que diferents factors van afectar la posta, van afectar el niu, i finalment aquesta niuada, aquests ous, no han pogut arribar a terme, no? No han pogut arribar a eclosionar ni a sortir tortuguetes. Han estat seguint tot aquest procés els investigadors del Centre Tecnològic Beta, un centre adherit a la Universitat de Vic, que és qui gestiona des de fa un parell d'anys aproximadament totes aquestes postes de niu aquí a la Costa Brava. I han pogut parlar amb la Irene Álvarez de Quevedo, una de les tècniques d'aquest centre, que ens explica una miqueta què va passar en el cas d'aquí a l'escala i per què aquesta posta ha sigut no viable, perquè els ous no han pogut eclosionar.
Aquest niu, quan el vam trobar, ja semblava que tenia forces dies, és a dir, no era una posta recent. Segurament tenia uns 15-20 dies, vam calcular, i quan vam treure els ous per minar un per un a veure si tenien embrió, si estaven bé, clar, en el mateix niu ja vam veure que es van plenar de seguida d'aigua i els ous estaven molt inflats. Aleshores ja vam veure que amb la setmana anterior hi havia hagut pluges, aleshores ja vam veure que hi havia possibilitat que s'haguessin mullat i els ous necessiten fer intercanvi de gasos. Per tant, si queda cobert d'aigua el niu, doncs hi ha el perill que els embrions es morin. Aleshores el que vam fer vam avaluar, no? Vam dir, segurament pot ser que ja s'hagin mullat i no segueixin el desenvolupament, però com que sempre hi ha una possibilitat que alguns sí que tirin davant, els vam traslladar en una platja que no hi hagués tant de perill d'inundació, no? I veure si hi havia l'opció que algun dels ous sí que es desenvolupés. O sigui, ja en el moment en què vam trobar el niu, ja no hi havia bones sensacions per això, no? Perquè estaven molt inflats els ous, a més hi havia aigua dintre el niu, ja eren unes pistes de que potser no estaria bé. I aleshores ara, fa dos o tres dies que el vam obrir, perquè clar, venien pluges, venia mal temps, i vam dir que no es torni a mullar el niu per si de cas obrim abans, per si fos el cas que hi hagués algun que sí que s'hagués desenvolupat, però no va ser així. O sigui, ja ho esperàvem una miqueta pel fet que els ous els havíem trobat molt inflats i això, per la situació que hi havia.
Ja de bon principi aquesta posta, la tortuga va anar a una de les platges més cèntriques i més freqüentades d'aquí a l'Escala, la platja del Riells. Ho va fer de nit, evidentment, quan venen a fer la posta aquests animals, però es va trobar amb unes condicions una mica peculiars, no les millors, que justament ara la Irene ens explica per què va ser peculiar aquesta troballa, com es va trobar i en quines condicions va passar.
Sí, no, ha sigut una mica especial aquest niu perquè precisament es va trobar d'una manera poc habitual, no? Moltes vegades es veu la femella quan surt a la platja per fer el niu i es truca al 112, no? Que és el missatge que donem a tota la ciutadania. Si veieu una tortuga, ara es poden veure tortuguetes petites naixent, o un rastre, sempre trucar al 112, i això és el més habitual. Però en aquest cas va ser una família que estava a la platja, va voler posar el parasol, va fer un foradet per veure si clavava bé el parasol, i fent el forat amb les mans doncs van trobar els ous, no? Aleshores, és una situació poc habitual, però que potser anirà més. Ara cada vegada ens podem trobar amb aquest cas. I és clar, el fet de ser una posta que ja feia dies que estava allà, és el que no és tan habitual. Normalment sempre o es veu la femella que acaba de fer el niu, o es troba el rastre recent, i aleshores solen ser postes d'un dia, de dos, de tres, màxim, no? I el fet de que fos de feia molt més és el que és una mica diferent. I en aquest cas, potser si no hagués plogut, si no hagués estat el niu tan a prop de l'aigua, potser hagués estat bé i hagués tirat endavant perfecte, però hi ha aquest risc, i de forma natural ja passa amb els nius, que n'hi ha que si la femella el posa, el fa molt, molt a prop de l'aigua, encara que sí, encara que no plogui, però per freàtic, per sota, pot arribar l'aigua, i hi ha nius que no tiren endavant per això.
Uns ous que un cop trobats van ser traslladats a la platja de les Muscleres en un àmbit més tranquil, sense tanta gentada, i es va esperar aproximadament 3 setmanes aviam com anava l'evolució. Hi va haver-hi un dia, al cap de 3-4 setmanes, que els tècnics van destapar el niu i finalment van veure que els ous estaven en mal estat i cap d'aquests ous havia pogut eclosionar, pel mateix que ens explicava la Irene, per la presència de la humitat, dels fongs i d'aquestes condicions que no van ser gens bones. De totes maneres, en tot el procés es va seguir un protocol, el que la Irene ens explica a continuació.
Sí, hi ha un protocol de la Generalitat de Catalunya, una espècie protegida, per tant la gestió és a càrrec de la Generalitat, i nosaltres com a científics que els assessorem en la presa de decisions, doncs fem el seguiment científic del niu, no? El seguiment tècnic. El que es fa, el protocol sempre és, quan hi ha un avís a 112 de niu, els experts ens desplacem, s'avalua la situació, si el niu està en una zona que no hi ha risc d'inundació o que està, o sigui que no hi ha cap tipus de risc, es deixa allà on la mare va escollir, que sempre és el millor lloc. El que passa que a vegades, pel que sigui, doncs el niu està situat en una zona, doncs això, no? Que pot suposar un risc per la supervivència dels embrions i aleshores per això a vegades per protocol es trasllada. Val? Aleshores estan en un període d'incubació durant aproximadament 2 mesos, sol ser al voltant de 50 pocs dies, i després el que es fa és en el moment en què es vigila, en el moment en què han de sortir les cries, val? Si per exemple haguessin tirat endavant aquests ous, es hagués muntat un dispositiu de voluntariat com es va fer Sant Feliu de Guíxols, si ho heu estat seguint, en què 24 hores, els últims dies sobretot, abans dels naixements, hi ha aquesta vigilància continuada per estar al cas, perquè quan les tortuguetes comencen a sortir dintre de l'ou, això fa col·lapsar l'iu i es genera com un petit cràter a la sorra cau, i des de dalt es veu això com un petit foradet, i això és senyal que ja comencen a sortir les tortuguetes i de l'ou. I aleshores poden estar entre 2 i 10 dies a dintre abans de sortir a l'exterior. Aleshores estàs durant aquest període, que pot ser més curt o més llarg segons el niu, varia moltíssim, estàs pendent això de 24 hores a que surtin les primeres tortuguetes, i llavors doncs això pot ser una nit, pot ser 2 nits, pot ser 3 nits, els naixements poden ser tots de, o sigui, pot ser tota l'hora que surtin totes les tortuguetes al niu, o també pot ser que surtin unes quantes cada nit. Durant el dia normalment paren de néixer en general, i aleshores això, estem de guàrdia cada nit fins que hagin sortit pràcticament totes, i després sobre el niu. Ara, de fet, o sigui, hi ha hagut 10 nius a Catalunya, 6 han estat al Delta de l'Ebre, i just ahir va sortir aquest petit cràter en el tercer niu del Delta, que està a punt de néixer aquests dies.
I el cas de l'Escala no ha estat un cas aïllat, perquè crec que podem parlar d'un any excepcional, oi, a la Costa Brava?
Sí, aquest any ha sigut un any rècord a la Costa Brava i al Delta, els dos punts, diguéssim, de nord i sud, perquè el Delta ha sigut rècord de 6 nius, que no n'hi havien hagut mai tants a l'hora, o sigui, la mateixa temporada, 5 va ser el màxim a 2023, i aquí dalt, el 2023, hi va haver un niu a Begur, i l'any passat es van trobar tortuguetes de Portbou. Vull dir, són els dos únics casos de niu a la Costa Brava, i aquest any hem tingut 4. El de Sant Feliu, el de Platja d'Aro, que no va ser viable, no sembla que no estiguessin fecundats els ous, ho hem d'acabar d'analitzar, però no va tirar endavant. El de l'Escala, que ha passat això, i efectivament queda el de l'Estartit, que es va emportar, aquest es va trobar la femella, es va poder posar un emissor satelital, i s'està fent el seguiment d'aquesta tortuga, i es van portar per seguretat, perquè quan són nius d'aquests més tardans, que en diem que han de néixer, està previst que neixin cap al setembre, finals de setembre, i poden haver moltes tempestes i poden haver problemes a platja, aleshores es van portar 20 dels ous a incubadora. Va? I la incubadora també ens dona pistes de saber què pot estar passant al niu. Aleshores, dels 20 ous que es van portar a incubadora, 19 no eren viables, no van tirar endavant, i només se'n va desenvolupar un. Va? Però aquest un, el desenvolupament es va parar. I això amb unes condicions perfectes, ben protegit, amb una temperatura ideal. Aleshores, clar, la pista que et dona és que potser en el niu no, pot ser que no s'arribi a desenvolupar o que no tiri endavant, però també pot ser que, com que hi ha molts ous, en 105, que tires endavant. Aleshores, per aquesta possibilitat s'ha deixat a platja i es deixarà uns 10 o 15 dies més per veure si realment es desenvolupa i tira endavant. Com ho fem això? Fem perquè fem el seguiment des del Beta, des del centre on treballo, fem el seguiment de temperatura del niu, que això ho vam fer a l'Escala també, ho hem fet a tots els nius, hi ha un petit termòmetre dintre el niu, i un control que es posa a mateixa profunditat a la sorra. Aleshores fem la comparació de la temperatura control-niu, i en principi, si tot va bé, la temperatura del niu ha d'anar augmentant. Val? Aleshores anirem veient en els propers 10-15 dies, perquè ara estaríem en el dia, penso que dia 23 del niu, i quan arribem al mes i algo, ja la temperatura hauria d'haver pujat més. Val? Aleshores encara s'ha deixat a platja, perquè hi ha possibilitat que hi hagi certa viabilitat, i això ho veurem en els propers 10 o 15 dies.
Doncs aquesta és la conversa que puguem poder tenir amb Irene Álvarez de Quevedo, la tècnica del Centre Tecnològic Beta, el que s'encarrega conjuntament amb el 112, amb el CRAM de la gestió, de la vigilància, de la custòdia d'aquests nius de tortuga careta al litoral català, que entre d'altres coses, com a conseqüència del canvi climàtic o d'aquest escalfament de les aigües, cada cop estan sent més habitual a les nostres costes. Mm.
És més habitual veure nius i, com han comentat, ha sigut any de rècord a la Costa Brava i també al Delta de l'Ebre, que també ho hem parlat. I ara anem cap a les costes del Garraf, on les confraries de pescadors catalanes estan vivint al límit la situació de les limitacions de les captures, tant que veuen com per Nadal pot no haver-hi gambes a la peixateria. En unes dates on aquest producte és essencial pels sopars de família, els pescadors catalans podrien haver acabat ja amb el màxim de captures establert. És per això que a Vilanova, per exemple, es plantegen si han de deixar de pescar ara per guardar-se una part de les captures per Nadal. De tota la situació en parlem amb el patró major de la confraria de pescadors de Vilanova, Carles.
Doncs així és, Marina. El mercat de Vilanova es podria quedar sense gamba de Vilanova aquest Nadal. Que n'hi hagi o no depèn ara, a hores d'ara, de la gestió que vulguin fer-ne els mateixos pescadors d'aquí de la platja de la Vilanova. La qüestió és que des de Brussel·les s'ha fixat aquest any la reducció de les quotes de captures i aquest límit no trigarà a esgotar-se. Malgrat el que van dir que en 6 mesos s'intentaria revisar aquest topall, la realitat és que han passat els mesos i res fa preveure que abans de desembre es pugui corregir aquesta limitació de la pesca que de la gamba vermella. Ara han de ser, doncs, els mateixos pescadors, com dèiem, els que han de decidir si deixen de pescar gamba a la tardor per poder-la pescar al desembre o, per contra, esgoten aquesta quota després de l'estiu i per Nadal el mercat es queda sense gamba de Vilanova. Jaume Garnicer, patró major de la confraria de pescadors d'aquí de Vilanova, bona tarda i gràcies per tornar a acompanyar-nos aquí a la Randa Mar una temporada més.
No, més faltaria. Encantat de poder explicar una miqueta les problemàtiques que ens segueixen acompanyant i que cada vegada doncs, ens apreten més, sincerament.
Jaume, és així una miqueta com dèiem, eh? Després, a més heu estat ara un mes d'haver de parats, ara ja heu tornat a mar.
Sí.
Com veieu, com ho gestionareu, això, el tema de les captures de la gamba?
Bé, després de les problemàtiques que van passar al desembre, amb totes les noves normatives o la implementació d'aquestes noves mesures extres, al gener, quan ens vam reunir amb la Secretaria General de Pesca, se'ns va informar que els hi donéssim 6 mesos doncs, per buscar solucions a la problemàtica. Fins abans de l'agost, que era quan nosaltres començàvem la veda, bàsicament l'única solució que havien trobat era aconseguir gairebé 50 tonelades de gamba de França que no esgotarà i que ens se l'han intercanviat per una altra espècie. A part d'això, no tenim cap més notícia. I ens trobem, bàsicament, no només és amb la quota de gamba, sinó que ens faltaran molts dies per mirar d'acabar d'alguna manera l'any. Ja hem acabat tota la temporada de vedes i ara doncs, hi ha ports que els hi queden 10 o 15 dies de treball i no podrien sortir a treballar més. Ja no només ni la gamba ni qualsevol altre tipus de peix. Tota la flota d'arrossegament de Catalunya està doncs, en un moment molt crític esperant solucions que de moment no han arribat i que bàsicament posen en joc doncs, tota l'economia de proximitat de la flota pesquera catalana, directament.
Mm-hmm. Heu fet aquesta aturada de la veda i ara, clar, us veieu que els dies que us queden per pescar no sobrepassaran, diguéssim, les quotes que es permeten, eh?
Més o menys, amb mitges de barques de 20 o 30 dies per treballar, això et dona per treballar per dir algú o mes de setembre, però a mig octubre tindrem una sèrie problemàtica important, a part de la quota de gamba que, com bé explicaves, pràcticament no queda quota i que, bueno, doncs haurem de decidir si no tenim notícies de quina manera actuar. Si deixar de treballar ara per treballar més de cara a Nadal, la veritat és que la incertesa amb la qual ens trobem és esgotadora, perquè al final el que vols són solucions o almenys respostes, però és que no, ni solucions ni resposta. No sé, crec que d'alguna manera la Direcció General de Pesca podia fer molt més del que ha fet, sincerament.
Ara mateix, doncs, és a les vostres mans, podríem dir, que hi hagi gamba per Nadal, no? Quan és un dels mesos on està més buscada, no? Per celebrar aquests Nadals.
Sí, correcte. És en els moments que sabem, doncs, que l'estabilitat econòmica del preu és amb el seu màxim exponent. Però bé, si les altres confraries decideixen seguir pescant, està clar que els que es quedin la vendran a un preu estratosfèric. Vull dir que és difícil prendre decisions, i menys quan creiem que el que falta és informació per part de la Secretaria General. Vull dir, alguna cosa ens haurien de dir, tal com ens van dir al gener. Vull dir, és que al final, si no hi ha solucions, suposo que s'haurem de prendre mesures, com estan prenent els pagesos, com estan prenent bàsicament tot el sector primari. Ens sentim abandonats, i la realitat és aquesta. No veiem que hi hagi una línia clara de treball, ni que es treballi ni a curt termini ni a mig termini. Vull dir que és el que tu necessites. Parlem, sí, bueno, al desembre sortiran les noves mesures de l'any que ve, però si és que no arribarem a novembre, alguna solució hauríem de tenir sobre la taula, i ara per ara no tenim. No és que no tinguem solucions, és que no tenim ni veu per part de la Secretaria.
Quines serien, no, possibles solucions que poguessin arribar a un acord, o que es pogués desentroncar, no, aquesta situació?
Bueno, espera, que tinc el gos aquí al costat.
No m'ho deixis.
Algunes de les solucions crec que passen per sentar-nos a la taula i, en primer lloc, buscar de quina manera podem seguir treballant aquest any, ja sigui imputant dies de l'any que ve, i mirar que l'any que ve les coses estiguin més marcades, o d'alguna manera tinguem molt clar com hem de funcionar durant tota la resta de l'any. La veritat és que, bé, ens van demanar un punt de confiança, se'ls hi va donar, però aquesta confiança també es veu traïda, perquè és que, escolta'm, a mi em sap molt greu tinguer-ho que dir, però que just abans de l'agost ens diguin que venen vacances i que no volen, que ja en parlarem després de vacances, bueno, resulta que de 6 mesos passarem a 9. Potser la pressa no va per ells, però per als que sortim a pescar cada dia, doncs ens hi va, i molt, saber com acabarem el dia de demà, i si ara hem d'amarrar les barques sense tenir que tenir cap tipus de guany, hem de seguir mantenint, pagant les seguretats socials, què faran els treballadors? Tampoc tenen dies de paro, vull dir, no és tan fàcil, i la veritat és com el sentiment d'abandonament s'està generalitzant, i bueno, espero que en 15 dies tinguem notícies i que siguin bones, perquè si són les que ens han dit fins ara, de que no hi ha cap solució, no crec que aquesta sigui la manera de funcionar d'un país.
Clar, perquè des del principi d'any, no, que ja vam anar a haver-hi tots els problemes que vam anar explicant, no, aquí, que es van donar, es van trobar, podríem dir, solucions a curt termini, i ara, diguéssim, que tornen a sorgir, no, aquestes complicacions.
Bueno, si he de ser sincer, les paraules del ministre és que s'havia solucionat, havíem tornat amb una solució. La solució era que tenim 27 dies i que tenim que complir una sèrie de mesures, i amb això s'anàvem, amb 130 dies a l'any. I amb 130 dies de l'any les empreses, si fos el primer any, potser sí que pots fer una manera de dir, bueno, doncs vinga, aquest any és molt dur, a partir dels següents busquem solucions, però és que en portem des del 2020, vull dir, portem 5 anys, i cada any ens han anat retallant, amb la qual la viabilitat del sector s'ha vist reduïda en 5 anys paulatinament, per totes les mesures que s'han anat implementant, sense cap contrapunt ni... Si és que, a més, tenim els informes que són seus, que són del CSIC, que ens marquen la recuperació dels estocs. Vull dir, quan es creen tota aquesta sèrie de normatives i van regulades per com estan els estocs del mar, si els científics ens diuen que els estocs s'estan recuperant, no podem entendre que nosaltres no puguem almenys treballar el que treballàvem la resta de l'any. I veiem que, per més que hem fet l'esforç, no hi ha hagut, doncs, la recompensa no és de que ens donguin molt, no, de que puguem treballar, estar 3 mesos aturats de veda, i que després puguem treballar la resta de l'any amb tranquil·litat. Doncs no tenim aquesta tranquil·litat. I enllaço una miqueta les paraules que he vist amb els grups dels pagesos, perquè per uns motius o per uns altres hi parlo bastant, perquè ells també la situació que tenen doncs, tampoc és gaire agradable. I bàsicament bueno, veig que és el mateix perfil. El que els hi passa amb ells ens passa amb altres, es prometen coses amb temps, el temps ha passat i les solucions no han arribat. I no sé, suposo que ens tocarà prendre mesures dràstiques o actuar d'alguna manera o reivindicar els nostres drets laborals d'alguna manera. No ho sé.
Clar, perquè ja tornant una miqueta al tema dels estocs que comentaves, no? Que els científics corroboren que hi ha... que és diguéssim que els peixos s'han recuperat, no? Que sí que n'hi ha. De gamba n'hi ha, no? Podríem dir que el Mediterrani.
Sí, totes...
Vull dir, n'hi ha prou, no?, per pescar-la i que no estiguin en aquests límits de pesca.
Home, ens diuen que està millor, que com estava fa 5 anys, que està dintre del que s'anomena el rendiment màxim sostenible, que és que el que es captura és inferior a el que es reprodueix, perquè ens entenguem d'una manera ràpida. Si està dintre del seu rendiment màxim sostenible... No s'entén que algunes de les mesures que es van marcar i que s'han marcat des d'Espanya, això no va venir de Brussel·les. Algunes coses sí que han vingut de Brussel·les, però d'altres no. Aquí s'ha posat un doble barem que van dir pues posarem una quota, que és un TAC anual, i a més posarem uns dies de pesca. Tu no pots regular una manera de funcionar per dues línies de treball. O treballes en dies de feina o treballes en quilos. Però les dues coses són completament incompatibles. I suposo que se'n donen compte que fan aquestes bestieses, però precisament perquè no coneixen prou el sistema de pesca amb el qual es treballa a dintre de l'Estat. Però és la realitat. La realitat és que aquesta, la manera de com han gestionat políticament una problemàtica que venia marcada per Brussel·les, aquí no ho han sabut fer, des del meu punt de vista, i crec que compartit per tota la resta de companys meus, no ho han sabut veure, ni ens han preguntat, ni ens han, almenys, d'alguna manera dir, bueno, pues, quina podria ser la millor manera de gestionar-ho? Posem sobre la taula el CSIC, que és el Centre d'Investigació Científica Espanyol, és el que dona els informes, que tot ha millorat, no puc entendre que ens trobem amb la situació que estem ara actualment. Sincerament, vull dir, no és una empresa externa, privada, que ha fet un informe, doncs, vinculat econòmica, que sempre podríem pensar, doncs, que si fos privada... No, són els mateixos científics de l'Estat espanyol que t'estan dient que els estocs estan bé. Llavors, a què ve tot això? Si el que treballàvem era per aconseguir això, el més normal és que un cop aconseguit, almenys reconduïm la situació per poder-la mantenir. Doncs no ho hem fet. I a hores d'ara, doncs, estem a setembre, però vindran uns mesos i vindran complicacions. I després ens queixem de que no... que potser no ho hem sabut explicar, portem 5 anys explicant-ho, és que la realitat és que jo porto molt de temps explicant la problemàtica i que potser el primer any no es veia la seva duresa, però com els anys ho veuríem. I primer es van dir que no es rebaixaria més d'un 40% de les jornades laborals, ja les hem sobrepassat i seguim retallant. Vull dir, sempre hi ha la lletra petita que per una petita doncs, paraula... es pot ampliar a gust del consumidor, però almenys que sigui referent a uns informes científics. Si els seus propis informes científics no ho marquen, per què segueix fent? I em comença a preocupar que les persones que dirigeixen actualment el sector de la pesca a nivell espanyol ni volen escoltar ni volen fer res perquè això millori. I penso que és tant a l'agricultura com a la ramaderia com a la pesca. Estem acostumats a que tot el producte que ens entra no ens importa si ve enllaunat, si s'ha pescat d'una altra manera en un altre lloc, no ens importa res, l'únic que ens importa és una altra línia de treball que no és precisament la que es ven. Políticament tothom en parla molt bé, però no està funcionant, i aquesta és la realitat. Ells ens van demanar 6 mesos i estem al setembre. Jo crec que han passat més de 6 mesos i almenys ens mereixem respostes a moltes dels dubtes que es van generar al desembre i no ens els han donat.
Jaume, queda clar, eh? Queda clar, jo crec.
Ja ho sé.
Però ràpidament, perquè ens quedem sense temps, només la última pregunta que et volia fer. Si tot segueix ara així, si no canvia res, els pescadors fareu el possible perquè hi hagi gamba per Nadal o el que haureu de fer de moment és pescar-la perquè de moment heu d'anar sobrevisquent? Com creus que ho podreu gestionar, això?
Bueno, La veritat és que no ens hem sentat a parlar-ho tota la resta de cofradies per decidir, perquè penso que si es vol fer alguna mesura de pressió, el que hem de fer és actuar tots conjuntament. I si hi ha una sola cofradia que va per una línia i la resta segueixen amb la pauta marcada, no farem res. Però si tots, i parlo de tots, tot el Mediterrani, veient la resposta que hem tingut, potser actués d'una altra manera, pues, potser la solució estaria aquí. Marcar un punt de desobediència i nosaltres seguir treballant i a veure què passa. Vull dir, és que al final, moltes vegades quan el que t'hi va és la teva pròpia empresa o és la teva pròpia economia, hi ha molta gent que ho diu, no?, que quan hi va el teu i aboques tot el que fa falta i més. I estem en aquest punt. Vull dir, no és que dius, bueno, pues deixarem d'anar a pescar la gamba i les barques es quedaran amarrades. Això pot ser la ruïna per molta gent i per moltes famílies. Vull dir, abans que arribi la ruïna, suposo que hi hauran accions i seran, espero que siguin contundents, per part de tots, perquè aquí estem tots. No és que Vilanova sigui diferent a Palamós o a Roses, mm-hmm, o a, jo què sé, o a Carboneres, o València o Gandia, estem exactament tots iguals. Ens queda un mes de feina, d'aquí un mes ens quedaran dies de pescar. I alguna solució hem de buscar, perquè si deixem d'anar a pescar, no sé, jo no crec que haguem d'entendre de que hem de seguir pagant tot el que paguem com a impost marcat directament des de la política que s'ha marcat. No ho sé, alguna solució buscarem, això està clar, i que serà pues, reivindicativa. Penso que serà reivindicativa, perquè si no tens ni resposta, al final crec que la gent s'enfada i el prenen, és com si t'haguessin pres el pèl. Pues, si ens han de prendre el pèl, almenys que se'n faci ressò i que d'alguna manera la gent sigui coneixedora de que se'ns ha pres el pèl. I a veure per on te sortirem.
Jaume Garnicer, patró major de la Confraria de Pescadors d'aquí la Nova, crec que amb aquesta reflexió queda totalment clar com està la situació. Seguirem ben pendents de com evoluciona. Jaume, si et sembla bé, parlem d'aquí uns dies, a veure com està tot plegat.
M'agradaria pensar que d'aquí uns dies podem parlar de canvis i que ens ha arribat alguna cosa. M'agradaria pensar-ho. Però vaja, l'experiència que porto en aquests mesos, de moment m'està dient que possiblement no tenim ni notícies. Vull dir, és tan greu que possiblement no tindrem ni notícies. Vull dir que, no ho sé, Carles, espero que ho puguem parlar i que puguem explicar d'alguna manera de que alguna solució se'ns ha posat a sobre la taula, almenys alguna sortida, alguna cosa. Que els que han creat el problema d'alguna manera es trenquin el cap per solucionar la problemàtica. Vull dir, els hi haig de donar jo la solució, jo crec que no som nosaltres, són ells que l'han creat, són ells que l'han de desenredar, i a veure si la saben desenredar, perquè les últimes vegades que he sentit parlar al director general de política pesquera del ministeri, no me'n vaig anar gaire content, sincerament. Tampoc. Vull dir, també va fer unes declaracions que no em van semblar gens acertades. Però bueno, això ja t'ho explicaré si de casa la pròxima vegada que ens trobem ja ho explicaré, perquè igual d'aquí que ens trobem, doncs ha reflexionat i les canvia.
Veurem, sí. Doncs, veurem, Jaume, seguirem ben pendents. Jaume, moltíssimes gràcies i fins la propera.
A vosaltres, com sempre, per fer un ús d'altaveu. Gràcies.
Has camisat, si és que et fa tard, diu adéu a la colla. L'han vacunat contra l'asfalt en un poblet de costa, on d'amagat l'espera darrere de l'església, mig tremolós aquell petó que tindrà gust al davant i a nit plena d'estrelles. Un cap suat sense llevar per fer la migdiada, mentre al costat la dona va pesant rasclets i pales, i mirant com la nena rebussada d'arena dorm al sofà.
les càpsules del mar. Amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serviran per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani hi trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani les podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules. De fet, l'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el rorqual comú. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una càpsula més avui aquí a la Ronda Mar.
Bona tarda.
Si et sembla, coneixem primer quin és el seu nom científic.
Sí, doncs el nom comú seria el rorqual comú i el científic és el Balaenoptera physalus. Vale, costa una mica.
Una mica complicat, eh?
Sí.
Vale, doncs continuem, si vols, per quines característiques, quina és la seva morfologia, com el podríem identificar?
Sí, doncs mira, aquest és un animal molt curiós perquè aquest és l'únic misticet que tenim aquí al Mediterrani, val? I què vol dir això? Que és l'únic cetaci que té barbes. Aquí el Mediterrani seria l'únic i aquest d'aquí té unes barbes que el que són unes estructures creatinoses, val, que pengen de la seva mandíbula superior i que actuen com un filtre deixant sortir l'aigua de la boca i per tant només queda l'aliment retingut en aquesta, la seva boca. Així de, per identificar-lo de manera senzilla, bueno, és un animal molt gran, pot arribar a superar els 22 metres, val? Aquesta és la veritable balena d'aquí del Mediterrani. És el segon animal més gran del món i aquesta té una aleta dorsal molt petita a la part més endarrere del cos, a l'últim terç del cos, i té una coloració gris fosca per la part dorsal i una coloració més blanquinosa per la part ventral, i també té algunes marques que ens ajuden a identificar molt bé aquest animal, com per exemple a la zona cefàlica, que té unes marques blanques que permeten molt bé la seva identificació. Aquestes marques van des de l'espiracle, que és el forat que tenen per respirar aquests animals, a la part superior del cos, fins a l'aleta pectoral. Allà té unes marques que també es van molt bé per identificar aquest animal.
Com es comporta el mar? Quin comportament té?
Doncs és un animal que és bastant tranquil en superfície, sempre que el veiem l'hem vist navegant, i aquest animal, diguem, és un animal molt tranquil, i, però que és un animal que sorprenentment pot assolir velocitats molt importants, i si estan de viatge tenen un patró de respiració molt marcat. Solen fer unes 6 o 12 immersions molt curtes, ja estan en superfície, van sortint i entrant de forma ràpida, no? Unes immersions molt curtetes i superficials, i aquestes les alternen a immersions més llargues que poden durar entre els 6 i els 12 minuts. I aquestes són que són una mica més profundes. Si estan a l'alimentació, aquest patró llavors canvia. Veiem que les immersions i els patrons de respiració són més caòtics, val? I solen canviar de rumb constant d'aliment.
Quin és aquest aliment que mengen? Quin tipus d'alimentació tenen?
Sí, doncs aquí al Mediterrani s'alimenten sobretot de krill, val? El famós krill, que és un petit crustaci que trobem en grans bancs en aigües més aviat superficials.
I aquí al Mediterrani, per exemple, a quines zones el podríem trobar?
Doncs és una mica complexa la seva distribució aquí al Mediterrani, i perquè hi conviuen subpoblacions, val? No només n'hi ha una, sinó que hi ha això, diverses subpoblacions, i per un costat tenim una subpoblació que és resident i que no surt mai de la conca, i per altra banda tenim una subpoblació que entra i surt cada any per l'estret de Gibraltar. Aquesta espècie es pot veure sobretot a la conca oest del mar Mediterrani i sobretot en aigües del talús continental, però arribant també a la plataforma continental.
Entenc doncs que aquesta espècie, que els que estan més que estan tot l'any aquí, els podem veure durant tot l'any, no? En canvi, els que entren i surten potser sí que no es veuen tot l'any, eh?
Bueno, aquí hi hauríem de diferenciar també a la zona mediterrani que volem veure aquests animals. Val? Per exemple, aquí al Garraf, no? O sigui, l'època en què podem veure varia segons això, segons quina zona estiguem. Sí, i aquí el Garraf és una espècie que veiem de forma gairebé exclusiva a finals d'hivern, o sigui, entre finals d'hivern i a principis d'estiu. És a dir, entre els mesos de febrer i juny, més o menys, sent els mesos d'abril i maig els mesos que més albiraments hem pogut enregistrar des que estem fent aquest projecte, aquí a la zona del Garraf.
Per anar acabant, també, no sé si ens pots explicar alguna curiositat del rorqual comú.
Doncs una curiositat, més que curiositat també, jo diria que és una experiència increïble, o sigui, és un animal que impressiona quan el veus en persona. O sigui, al final poden dir que, per exemple, que mesura, no?, 22 metres o més, i, però quan el veus en persona el tens davant i estàs en silenci, per exemple, escoltes com surt a superfície, fa aquestes respiracions, és un moment que impressiona molt. Jo quan he tingut l'oportunitat de veure'ls és una experiència que de veritat és molt xulo.
Recordem també, com sempre, per acabar les càpsules, que és important, que si els trobem, respectar el seu entorn, respectar les distàncies.
Sí, sobretot recordar que hi ha una normativa, hi ha una llei que regula com fem aquest apropament als cetacis. Nosaltres tenim un permís al Ministeri per poder també apropar-nos, i tot i així sempre hi ha una zona d'exclusió, que és de 60 metres, recordem-ho, que no ens podem apropar. Llavors, si aquests animals són els que s'aproven a l'embarcació, llavors o parar motor o reduir velocitat és el millor que podem fer en aquest cas, i mai no creuar-nos en la seva trajectòria.
Doncs Arnau, moltíssimes gràcies una vegada més per haver estat aquí amb nosaltres en aquestes càpsules de Rand de Mar. Nosaltres tornem un altre dia amb alguna altra càpsula d'algun dels altres cetacis d'aquí del nostre Mediterrani.
A vosaltres.
I coneixent els cetacis del nostre mar Mediterrani, arribem al punt final de la Rand de Mar d'aquest dimarts 9 de setembre del 2025. Nosaltres marxem, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
A Rand de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old, it was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker by 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old, I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old, only see my goals, I don't believe in failure, 'cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor, and if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told, I was writing about everything I saw before. Songs have been sold, we've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life, my woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind, my brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old, my daddy got 61, remember life, and then
La Xarxa.